Hernández a la control tècnic. Són les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes a Dones. Avui visitarem galeries i museus, molts lliures i centres d'art i portarem l'art també i la reflexió, i la dona a la ràdio. I és que aquesta setmana arranca la Nit de l'Art, una de les fites culturals més importants de l'any. Enguany serà de dia i en 4 jornades, des d'aquest dimecres, dia 16, a dissabte, dia 19 de setembre. Seran visites d'un màxim de 8 persones, des de les 11 del matí fins a les 7:30 de l'hora baixa, i es podran fer en català, en castellà i en anglès. Es tracta d'un projecte de mediació dirigit a tots els públics, general, familiar, adolescents, professionals, que vol incentivar la participació i el paper proactiu de la persona que fa la visita. Hi haurà 4 itineraris, a Palma i un també a Andratx.
Una fita aquesta Nit de l'Art marcada per la Covid-19, on tothom intenta treure-hi la part positiva. I és que aquesta oportunitat permetrà gaudir d'aquestes jornades culturals amb calma, sense presses, sense aglomeracions i amb més col·laboracions de les institucions. I és que aquest any hi haurà 8 galeries, a més del Caixa Fòrum, Esbaluart, la Fundació Miró i els espais del Consell de Mallorca, la Misericòrdia per a les galeries de la Part Forana i el Centre Cultural Sa Nostra. Per aquest motiu, en els propers 50 minuts farem un esbós sobre quin és el paper de la dona en l'art del segle XXI. Però, com sempre, farem també retrospectiva històrica. És més, ens demanarem per què, si l'art és lliure, encara invisibilitza, menysprea i oblida la dona.
Avui parlarem d'art, dona i de feminisme, i ho farem Anna Pilar Rubí, historiadora de l'art i comissària, que avui la tenim als estudis d'IB3 Ràdio. Normalment, tot just en aquesta hora, quan són les 6:05, un poquet abans feim un intercanvi de passadissos. Ella ve d'estar amb els nostres companys de Multiplex i sempre tenim ganes d'estirar-la en nosaltres i no podem, però com que has passat la teva col·laboració dimarts, avui sí que t'hem pogut tenir.
Sí, avui ho he aconseguit. Estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Sí. A més, parlàvem i de Pilar, ens pots recomanar qualcú per aquest programa? Jo ho serveix, que hi va dir. Clar que sí. Parlarem també amb Teresa Margoll, és artista, convidada també a la Nit de l'Art, que realitzarà una performance dissabte titulada Sobre la sang, i també exposarà, i parlarem i acabarem amb Catalina Solivelles, delegada de Cultura del Govern Balear. Començam i ho fem com sempre amb música. I moltes ganes tenim de ballar, però no podrem i no sabem fins quan, perquè a poc ja ens van tornant a confinar.
Poc a
però
poc.
Tenim una nit de l'art on gaudirem i gaudirem al carrer. No és així, Pilar?
És així, serà una nit de l'art diferent, ja ho heu vist o ho heu sentit a molt de mitjans de comunicació, aquesta nit que esdevindrà dia, com bé heu dit, les visites a les exposicions, tant per lliure com per aquestes visites guiades que comentàveu, són de 12 de matí fins a 6 de sort baixa, i bé, se tracta de evitar aquestes aglomeracions, però jo crec que amb aquest control d'aforament que preuen les galeries i aquest afany de cultura segura, segur que ho aconseguiran i serà una nit de l'art, un dia de l'art diferent, que s'allargarà en aquests dies entre dimecres i dissabte, entre avui i dissabte, però que de ben segur serà un èxit, a pesar d'aquest canvi de plantejament.
Pilar, normalment sempre t'escoltem a IB3 Ràdio parlant d'art. Aquests dies tothom et demana per les activitats, les teves suggerències, els artistes que venen, les comissàries, però avui a dones volem aprofitar i abans de conèixer les propostes ens agradaria saber una mica quin és el paper de la dona dins el món de l'art. Primer, amb un parell de dades que sé que ens has portat, però després també la dona com a objecte i com a subjecte dins el món pictòric.
Sí, bé, com sabeu, jo formo part d'aquesta associació que es diu Mujeres en las Artes Visuales, amb aquestes sigles MAV, no? I és una associació que, de qualque manera, aglutina professionals que fan feina en aquest sector, no només artistes, evidentment són la majoria, perquè estan a la base de la piràmide d'aquest sistema, que és el sistema de l'art contemporani, però també som gestores culturals, comissàries, periodistes, docents, dissenyadores, directores de centres i museus, etc., que totes juntes el que fem de qualque manera és intentar arribar a aquest objectiu, que és igualtat, no? Promoure aquesta igualtat real i efectiva entre dones i homes dins del sector, no? Intentant que s'apliqui aquell article 26 de la llei d'igualtat, i encara falta molt per fer. Vull dir, se fa un treball col·lectiu des d'aquesta associació d'impulsar informes, observatoris, per veure quin és l'estat actual, no? del sistema de l'art contemporani. Per exemple, hi ha un observatori d'igualtat, en aquest observatori se fan aquests estudis, s'analitzen dades, i per exemple, vos puc comentar que en el darrer informe d'enguany s'analitza un poc la participació d'artistes femenines a la Fira Arco, que és la fira estatal més important, no? d'art contemporani, eminentment amb un caràcter comercial, però dona moltes, dona, jo crec que la temperatura, el termòmetre de la representació de la dona en el sistema de l'art contemporani. Per exemple, enguany, MAF va donar esta dada de que només un 6,4% de les dones artistes eren espanyoles, per exemple, a la fira, no? D'un total d'un 29% de dones a la fira. Això perquè veieu un poc les dades, i com que les analitzen any rere any, el que ha passat és que s'ha anat retrocedint una mica des de fa 10 anys a ara. S'havien fet passes per aquesta volguda igualtat, però s'ha anat una mica enrere.
Per què trobes que és aquesta involució?
Bueno, això segurament se deu a causes que són difícils de definir, però que tenen a veure, per descomptat, en la crisi econòmica, i bueno, hi ha altres de caràcter estructural de les pròpies fires, no? També s'analitza quantes galeristes dones hi ha, és a dir, quin paper té la dona en el sistema actual de l'art contemporani, i les dades sí, van oscil·lant una mica, anys pareix que va cap a aquesta igualtat. En les fires emergents sí que hi ha més paritat, sempre sol haver més igualtat entre dones artistes i homes artistes.
No s'acaba d'arribar, no? En aquesta consolidació, diguem,
per això, de la trajectòria. Per això se fa feina no només des de MAP, sinó jo crec que de manera individual totes les dones que fan feina en el sistema de l'art ja ho procuram de manera natural, no? Tenir aquesta representativitat.
I vosaltres, aquest col·lectiu de dones que feis feina en aquest àmbit d'artistes visuals, no? En aquesta associació, quina és la visió que teniu de per què la visibilitat dins el món de l'art segueix sent tan clarament masculina.
Tan reduïda.
A quina conclusió heu arribat?
Bé, jo crec que és paper de la dona dins l'art, o xerrarem de les dones artistes, perquè elles són les protagonistes, jo crec. És igual que el paper que tenen les dones en qualsevol àmbit del coneixement i la cultura. És a dir, per què hi ha tan poques dones científiques si ho comparem amb homes, no? És el mateix cas, és a dir, la dona tradicionalment o històricament ha tingut un paper que li ha atorgat el nostre sistema, aquí on estem immersos, en un sistema heteropatriarcal encara, no? Encara hi ha molt per fer, però tradicionalment s'ha hagut de dedicar a la família, a la llar, per tant, fins que no s'ha avançat en conquerir drets i en que la dona s'incorpori plenament a un món professional, tampoc no s'ha inserit en el món de l'art contemporani, sobretot pensar, per exemple, que sí que hi ha dones artistes, la millor en el segle XVII, en els darrers anys, per exemple, museus com el Prado els hi han dedicat exposicions com la italiana Artemisia Gentileschi o la sofonisma Anguissola, que més o menys varen compartir pues, cronologia, diguem, són això, artistes del segle XVII realment pioneres, no? I tot això s'ha avançat perquè hi ha estudis de gènere que han aconseguit visibilitzar el paper d'aquestes dones i de qualque manera inserir-les dins la historiografia de l'art, que passa que no hi ha manuals integradors d'història de l'art, però com no n'hi ha en altres àmbits. Per què? Perquè la història de l'art l'han escrita aquests grans noms, aquest geni, que és una construcció social de somo, no?
Sí, somo, clarament.
Blanc, hetero, etc. Però a poc se va avançant en aquest sentit, i des dels anys 70 els estudis de gènere de les universitats americanes van fent com una punta de llança per visibilitzar el paper de la dona dins de l'art del passat i dins de l'art del present també.
Quina responsabilitat tenen les administracions públiques? Ara parlaves, per exemple, del Prado, i fins fa 2 anys el museu del Prado només exposava 6 obres femenines de 3 autores. Llavors, jo no sé si és qüestió de que hi hagi més o manco autores, sí que és cert que hi ha molta manco visibilitat, però és una qüestió també de responsabilitat pública, que un museu com és el Prado, que no sé, no tenc a la mà quantes visites deu rebre anualment, ho podem cercar ara mateix a Google, però
No són poques, podríem dir, no?
És un fet molt simbòlic.
Sí, bé, evidentment tenen una responsabilitat, no? Però també jo crec que en cada moment deixen palès els valors de la societat que vivim, no? És a dir, com de cada vegada hi ha més exposicions individuals de dones, siguin de dones que han fet feina o que han estat artistes en el passat, com de dones que treballen actualment en els museus d'art contemporani, de cada vegada hi ha molta més presència museus públics, perquè ara demanaves Victòria per la responsabilitat pública, però jo crec que caminar junts com a societat i avançant junts com a societat, és a dir, no podem exigir a les institucions allò que la societat encara no ha reclamat o no demana, no? És a dir, que avançar, clar, que avançam, si nosaltres exigim una sèrie de drets i mos fem sentir, se suposa que mos les han de donar, però difícilment se podran avançar si nosaltres no ho aconseguim lluitant, crec jo.
Tu que actualment fas feina a un museu, que a més és públic, que està dirigit per segona vegada per una dona, a més, o sigui, vull dir, tu notes que hi ha aquesta sensibilitat especial?
Sí, tant.
Quan està en mans de dones, sí. Has fet de programar...
Sí, tant. No, sí. He d'afegir que es Baluart és una fundació pública o privada, ja sabeu que per una part hi ha la Fundació Serra i per una altra una representació institucional de govern, consell i Ajuntament de Palma. Però sí, jo crec que sí, de cada vegada se nota més. Bueno, en el cas del Baluart, sempre ha estat dirigit per dones. Aquí hi ha realment una gaire, podríem dir, tradició, no?, femenina, al capdavant de les institucions públiques que se dediquen a les exposicions, i jo crec que se nota en la programació. Se nota en la programació, però jo crec que se nota també amb aquestes línies programàtiques de gairebé tots els museus que ara intenten visibilitzar les minories, no només les dones, sinó també la dona racialitzada, bueno, perquè realment és una tendència de construir el gènere, de construir el colonialisme, etcètera, etcètera, jo crec que està agafant molta força i que això és molt important.
S'està obrint el ventall,
sí,
no?
Sí, sí. Okay. Parlàvem abans del Museu del Prado, són 3,5 milions de visites anualment que se fan en aquest museu, on fins fa poc hi havia 6 obres exposades de 3 artistes. Parlaven també d'aquesta responsabilitat pública a l'hora de fomentar una igualtat dins el que és la cultura de l'art. Jo trob que sí que hi ha d'haver una responsabilitat pública a títol personal o a punt més enllà de que hi hagi un reclam o no d'una societat. Sí que és cert que es fan avanços. La posta inicial que va fer en Imma Prieto, en el Baluart, en la Marta Rosler, en la Marina Planes, ha fet una posta de feminisme, d'ecologia, d'immigració, que es nota, i la idea és que vagi evolucionant, però és un museu, ha de ser un lloc comú on pugui estar representada la societat també.
Sí, estic totalment d'acord.
I ha de ser una simbiosi comú. Volia fer una menció, un col·lectiu que m'agrada molt, que és el col·lectiu Guerrilla Girls, sí, que va fer una campanya molt molt xula que era una imatge on hi ha una dona tombada despullada, que no, d'esquenes,
sí,
amb sa cara amb un goril·la, i deia que només el 5% de ses dones es posaven a museus, però que en canvi el 85% apareixia despullada.
Sí, deia sí, la pregunta era en el cartell, perquè elles fan molta feina, és un col·lectiu artístic que fa feina amb cartells, amb fanzins, amb pasquins, no? Amb aquesta estètica un poc punky a vegades. I deia, fa falta que les dones entrin en el Museu Metropolitan de Nova York nues, o sigui, han d'entrar nues per ser-hi presents.
Perquè tot tanmateix ja estan penjades a totes les parets, no?
Sí, sí, està molt bé. És una pregunta que realment, quan la llegeixes, te fa conscienciar, no? És molt directe. I fan aquest tipus d'accions també, o sigui, reclamant l'equiparació salarial, per exemple, de les dones a les galeries i en els centres, que sempre hi ha aquesta desigualtat, també en el món de l'art existeix, perquè se valoren molt més les obres d'artistes masculins que les de femenins. Van fer tota una sèrie de reflexions molt interessants des de finals dels anys 80, que jo crec que recullen aquelles onades de feminisme que vos parlàvem, i aquells estudis de gènere dels anys 70, de Linda Nochlin, per exemple, que és una historiadora també pionera, fa un article, fa un estudi, i se demana per què no hi ha grans noms de dones en els museus, i a partir d'aquí estudia per què s'ha donat, per una sèrie de condicionants històrics, socials i culturals que han fet que la dona no pogués ser artista perquè s'ha dedicava a la llar i econòmicament no era independent per poder, no perquè no tingués idees, sinó perquè no tenia bueno, aquelles condicions que favorien el desenvolupament d'una carrera artística com avui, sí, afortunadament ja hi són.
Pilar, breument, abans de passar a la secció que ens prepara Naina cada setmana.
Dues em faig, eh?
Dues seccions.
A una.
Dues seccions que se prepara i després s'enfada, perquè, clar, no lletges que es guió, perquè, bueno, que només me fa riure. Va votant.
I pos monosíl·labs, moltes vegades.
Té molt de caràcter, ella, però mos encanta.
Anava a demanar, si, com a historiadora de l'art, com ha estat l'evolució de la dona com a objecte com a musa dins el món pictogràfic?
Evidentment.
És a dir, és una pregunta molt extensa.
Sí, allà per fer uns quants programes.
Va vinculat en aquest 85% de dones despullades que tu veus quan entres a un museu.
Sí, i tant, perquè si tradicionalment la dona en el món de l'art ha estat... això, ha estat musa, ha estat model i a vegades mecenes, no? Perquè hi ha hagut dones que han tingut poder econòmic i han, diguem, patrocinat, entre cometes, la feina d'altres artistes. És aquesta la que ha estat. I no oblidem també que la mirada que ens ofereixen les obres d'art a través de tota la història de l'art fins a arribar pràcticament a finals del segle XIX, si voleu, és una mirada masculina. És una mirada masculina en el món, és a dir, no hi ha mirades femenines perquè no hi ha artistes femenines, llavors no sabem quin tipus de mirades farien les artistes que haguessin treballat en el segle XVIII, per exemple.
Clar.
No?
Sí, és curiós. Allò, només un incís, però lo de les dones despullades als museus, evidentment dels quadres, m'ha vingut al cap aquella polèmica del Museu d'Orsay a París, que sí. No varen deixar entrar en aquella lota perquè duia un escot massa pronunciat.
Sí.
I dius, ahà.
Sí, vaig veure la peça informatís i deien si això responia a una onada de puritanisme, no sé què penseu vosaltres, a mi me va sobtar molt veure
que
aquesta notícia.
No, era tan pronunciat. Jo he vist coses molt pitjors arreu, vull dir, tampoc no... Pobre nina, era en pla...
A les iglesis, en els viatges d'estudi, nosaltres no els fèiem...
Tampoc, però una iglesia és una iglesia, un museu és un museu.
Bueno, depèn de tu i en què ho miris.
Ja, però vull dir que en un museu hi ha gent despullada penjant de ses parets. Molt. O sigui, que si se mou una mama, un trosset de mama, no ha de passar. Bueno, ara sí que podem anar.
A cop calent.
Vinga.
Ara llegiré el que tenien a Vitòria, vale? Oh, Aina, feia dies que no empraves aquesta sintonia. Ja faig uns guions.
És que
no
estava esperant que sonés la sintonia.
Idò, ja estava sonant. Però bueno, ara me'n llegesc jo mateixa.
Estàvem parlant de pezones.
Sí, ara, quan estaven els micros tancats. Jo he posat aquesta cinta per fer-li la pilota níquer, avui, perquè se la va currar ell. Se la va currar ell, feia dies que no li emprava, i he pensat, pobre nin... la va suar, la tornaré a posar. No t'ho duia carina, ja ho hauries d'agrair.
Menys mal, tremolava.
No, però ja la trobaràs a faltar, no, tornarà. No. Però avui t'ho duc un especial sobre la nit de l'art.
Vinga, quina casualitat,
És broma.
No?
No.
Mira, Aina, que t'ho vaig dir, ja. Encara que sigui en calçador, fica'ns a nit de l'art, per favor.
De fet, és el que he de fer, ficar nit de l'art dins el meu guió. I després dir-te que no ho faré, val? No serà sobre la nit de l'art. Però que vagi per dit que l'equip de dones està molt d'acord i està encantadíssim que se mantinguin accions tan importants com aquesta, tot i que sigui havent-les d'adaptar al la Covid. Però bé, n'hem xerrat amb na Pilar Rubí, continuen nosaltres i continuarà tot el programa sobre aquest tema. Jo t'ho vull fer una pregunta. Sí. Tu ja dus rebequetats vespres així per tapar un poc s'escotet, també, que t'acostiparàs de pit.
Pues no, toc que no. Ara no. Dorm enflaçada, ja.
No, això saps el que vol dir, no?
Què vol dir?
Que hem de fer un canvi d'armari.
No, per favor, No.
I sortim... Perdent clarament. Avui te duré una primera guerra de sexes.
Uf. Pero hay una cosa que cuando llega ya septiembre estoy diciendo así, en realidad. Y es cambiar la ropa. Cambiar la ropa de invierno. Sí, porque yo creo, en mi humilde opinión, creo que en el mundo de la moda el verano es más amable con las mujeres que con los hombres. Y en invierno es al revés, es más amable con los hombres que con las mujeres.
¿Estás de acuerdo?
No lo sé.
No lo sabes, no lo tienes claro.
No ho sé, no.
Idò, que està claríssim.
Nosotros yo creo que vamos todo el verano disfrazado. Nosotros nos tiramos todo el verano en bermuda o en bañador. Y un hombre no está bonito en bermuda, en realidad. Lo que pasa es que es por supervivencia. Hace calor, estamos cómodos, está socialmente aceptado y estamos muy bien. Pero un hombre en bermuda, bonito no está. No. Un hombre en bermuda es como un árbol de Navidad sin decorar. No, bueno, ya puedes tú tener la pierna como la tenga, depilada, sin depilar, musculada, finita, larga, lo que quieras. En Bermuda no está bonito. Y ya está, no está bonito.
Como un árbol de Navidad sin decorar.
Ya puedes tener tú la pierna como la tengas, no insistes. Un hombre no está bonito en Bermuda. Y no es la única cosa que no está bonita.
La chancla para el hombre no está bonito. La chancla para el hombre dan ganas de encamarte en el hospital. No está bonito en chancla. No está bonito. Y el pie del hombre, un 45 ahí tan grande, son dos curas acostados en chancla. No está bonito. Está fresquito, pero no está bonito. Ahora que prefiero una chancla a la zapatilla esa con unos pinky. Porque te quita tú en cualquier sitio, te quita toda la zapatilla y te queda el pie con el pinky. ¡Ay, qué feo está un hombre con un pinky! No.
Pilar, tu saps que és un pinky?
Bé, jo crec que se refereix a un piquis, en aquests calcetinets curts que se duen molt ara, que no se volen fora de la sabata.
Sí, sort que m'ho una
Pilar. Però clar, és que un pinky, com diu ell,
a part de lletges... Resumirem, xancles lletges, bermudes lletges, la llista segueix.
Los hombres con las camisetas de tiranta estamos o para robar melones o para aparcar coches. Nos falta la riñonera nada más. Esto bonito no es. Pero cuando nos queremos arreglar, nos ponemos una camisa de manga corta. Una camisa de manga corta no es arreglada, por mucho que tú lo digas. No, una camisa de manga corta es para cantar con un grupo indie en un festival de música. Bonita y arreglada no es. No nos engañemos.
Que la camisa de maniga curta per cantar amb un grup indie en un festival. Ja està.
Aquest home jo m'està agobiant, eh?
No.
Jo que no par ni no repar ni dos minuts en vestir-me.
Però sí, en realitat ho té clar. L'estiu és perquè ens lluïm les dones, però se'ns ha acabat el broqui.
Pero bueno, ya está, ya llegará el invierno y nos vengaremos de ella, que ellas han tirado el verano muy mona porque ellas están favorecidas. Pero un cuello vuelto y un chaquetón nos sienta mejor a nosotros.
Bé, això s'haurà de veure, però que sapiguem que tenim un missatge d'en Xisco Nadal que diu que ell també du pinkies amb ena. O sigui, que són pinkies, piquis, els hi voleu dir, com, però que sepa que un home no està bonito. Amb pinkies. Xisco Nadal,
en Xisco Nadal està bonito con todo lo que se ponga.
Sí, a més, ell deia con chanclas, que això no ho entenc jo molt bé. Piquis con chanclas.
Un poc raro. Però bé, Winter
bueno,
is coming.
Els de la mà ho han fet tota sa vida,
sí,
això,
també,
no?
Winter is coming, el Lotus, se'ns escapa el glamour per tots els costats.
Bueno, idò, troc que m'has posat aquí per acabar una cançó que sí que té molt de glamour, no?
Sí, perquè tu havies de dir, a veure, que un coll de cisne també senta molt bé a les dones. Però
sí,
com que
però...
sempre m'arrebentes, però jo te diré... I jo t'ho havia de dir, només a Audrey Hepburn, no insisteixes.
No es cau bé a totes.
Vale,
I a més, jo també tenc un ukelele i si m'ho posa amb el coll de cisne i l'ukelele i me'n vaig a fons d'armari a fer un cover,
talment Audrey
Hepburn. T'he dit jo que en Xisco Nadal i jo ho petam.
Vinga, un pot de música tina amb a Puli. Que
vinga.
Dius? Vale.
Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. Thank you.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquest és el so d'una moneda entrant a la guardiola de l'ASC. Aquest és el so de la història que s'ha creat gràcies a ella.
La recerca es tradueix en un augment de la supervivència dels pacients.
En fer una donació a la guardiola de l'ASC per la recerca contra el càncer, es creen noves històries de superació que hi viuen a dins per sempre. Ajuda'ns, dona a ASC.es. Una guardiola, milers d'històries al seu interior.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
El otro día decían ustedes no sé qué de los miserables o... El musical irá más o menos así.
Canta el pueblo su canción, la gente vota y a correr. No se enteran de la misa y se dejan someter. Si eres listo y abusón, tú hazme caso y métete. Detrás de ti siempre habrá otro y será peor.
La Picolísima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio és servei públic.
Dones.
Benvingudes de nou a Dones. Començam quan són les 6:35. Avui parlam d'una de les fites més importants de tot l'any. Per això tenim els estudis d'IB3 Ràdio en Pilar Rubí. I ara és l'hora de contactar telefònicament amb la Teresa Margolles. Ella és una artista conceptual, fotògrafa, videògrafa i diplomada en medicina forense. En aquesta nit de l'art presenta l'exposició La Piedra i també una performance que es titula Sobre la Sangre. En dues obres estan vinculades i denuncien la situació que es viu a Cúcuta, entre la frontera entre Colòmbia i Venezuela. Benvinguda.
Hola.
Hola, Teresa.
Sí, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Me adelanté. ¿Qué tal aquí?
Bien, bien. Hablamos ahora de tu obra, tu exposición, La Piedra y la posterior performance que se titula. Tú estuviste en Cúcuta documentando la situación y denunciando también lo que viven las mujeres y la situación de las trocheras y carretilleras que se encargan de trasladar a estas mujeres que quieren pasar de Venezuela a Colombia. ¿Cómo ha sido todo el proceso?
Bueno, es un proceso que ha sido largo de varias visitas al país, porque yo no vivo ahí. Yo iba es proceso a hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, viniendo de mi trabajo anterior de trabajar en la frontera con Ciudad Juárez, con México. El Paso, Texas, donde la frontera natural, que es el Río Bravo, reflexionando lo mismo allá, ¿no? La frontera natural es el Río Táchira, que hace que es la frontera con Venezuela y Colombia, por el lado de Cúcuta. Pensaba en cómo las piedras, o sea, esas piedras que se van moviendo según cómo se mueva el río, de un tiempo están del lado de Venezuela, del otro lado están del lado de Colombia. Entonces, ¿cuál es los límites de esas fronteras, ¿no? Por eso es el concepto de la piedra, ¿no? De dónde somos realmente.
¿Cuál es el papel de las trocheras y las carretilleras y cómo se manifiesta o las representas en esta obra?
Sí, pues la idea del puente, ¿no? Esa unión, ellas transportan inicialmente alimentos de Colombia, Venezuela. Entonces, su trabajo es ese traslado, ¿no? Ese traslado de víveres y de niños también caminando de la escuela. Pero cuando se cierra ese puente, tienen que hacerlo de la forma clandestina, que es por el río, por medio de brincando piedras, brincando piedras, haciéndose esos puentes por medio de piedras, donde su trabajo se convierte ya no solamente en ese transporte, sino se convierte en un apoyo a las mujeres que vienen a dejar a los niños o a los enfermos o por los alimentos. Ellas son guías, más que no solo transportadoras, sino cambia el papel de guías de estos caminos que además son sumamente peligrosos.
Teresa, ¿de qué manera la performance que también vas a realizar sobre la sangre complementa todo el trabajo que has plasmado en la obra, en la piedra?
Pues porque tienen ese qué se va quedando, ¿no? ¿Qué es lo que se va quedando en los países? En el caso de ellas, dejan a su familia para venir a trabajar, ¿no? Para cruzar a trabajar, dejan a sus familias, dejan a sus hijos, a sus padres. Entonces ese hablar no es acerca de la sangre, sino sobre qué está la sangre, ¿no? Sobre qué caminos están caminando ellas. Y eso es lo que tiene que ver el performance. Me van a activar esta acción, la van a activar dos chicas venezolanas que viven aquí y que nos transmitirán también a través de la acción sus experiencias.
A nivel de impacto, y ya para acabar, ¿qué feedback has tenido? Porque has expuesto y has representado tus obras, mayoritariamente todas de denuncia, por todo el mundo. ¿Cómo se recibe tu trabajo?
Bueno, depende, ¿no? Según la cercanía también que esté la frontera, se recibe de otra manera, ¿no? Claro. Y yo creo que en esta isla, por lo mismo, ¿no? De ser, de alguna manera, estar en el océano teniendo tantas fronteras, por tanto límite, creo que tendrá también otro impacto.
Muchísimas gracias. Hay que decir que no quedan entradas ya para la performance. Las personas que se queden con ganas de poder ver tu trabajo, ¿cómo pueden acceder a él en el caso de esta performance? ¿Habrá algún recurso visual?
Sí, lo vamos a grabar y yo creo que podrán venir a verlo aquí e incluso quizá lo subamos a YouTube y lo pueden ver gratis, ¿no? Por ahí.
Perfecto. Pues muchas gracias, Teresa Margolles, artista conceptual, fotógrafa, videógrafa y diplomada en medicina forense. Mucha suerte.
Gracias a ustedes por escucharme.
Un abrazo.
Hasta luego. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule.
American history and practical math. Una cosa, per què no, Pilar, i tu sempre et sabeu les mateixes cançons?
Perquè tenim una edat.
Tenim una edat i una connexió espiritual.
Són una cançó i les dues ballant.
Una vegada més, la Victòria s'ha votat la meva primera frase.
Ai, no, ja, basta.
En pla...
Bueno, tornem a classe, no?
Efectivament. No, si vols, jo no t'ho dic, però és tornar de classe especial 3. Ja van 3, eh?
Va, però ja
no estic colant, però vamos, una cosa.
Jo, si tornem amb això de les classes, el confinament,
que
vos
sí.
Promet que hauré de dur un manual.
No, ja l'han fet. De fet, t'ho duc el manual. No. És que t'avances en els meus continguts cada setmana ja, mira, hem fet la prèvia. Sí? Hem fet el primer dia sí? I avui t'ho duc el document que explica en detall com és el protocol per entrar.
No? Jo en tinc una de les meves fioles aquí, ben llest.
I de vinga, parau l'orella, perquè aquest testimoni ha anat a una reunió, ha fet bona nota i ens ho explica tot superbé.
Vinga.
Muy buenas, acabo de hacer la videoconferencia con la profesora, ya lo tengo todo anotado, os hago un resumen. Los de infantil entran al grupo A por la puerta principal de 9 a 9 y 10, los del grupo B por la puerta del patio a la misma hora. Del grupo C por la puerta principal de 9 y 10 a 9 y 20, pero si aún están entrando los del A, que vayan por la puerta del patio. El grupo D entra por la puerta del patio, pero si aún están entrando los del B o vienen los del C, que entren por la ventana. Si los del C ven que los del D están entrando por la ventana, hay que ponerles un arnés, una cuerda de escalada con un nudo de 8, irlos bajando haciendo rafting al otro lado de la pared.
¿Cómo entra el grupo C, Victoria?
Si los del C ven que los del D están entrando por la ventana, tienen que lanzarle un arnés para que los del E puedan entrar por... ¡Eh! Por favor, pon el aplauso, Iker.
Ha estat
atenta. Pon el aplauso.
Ha estat atenta. Ara ja han entrat, vale? Nins de dins de l'escola, però, evidentment, s'han de dividir perquè no tots van a la mateixa aula.
Una vez estén todos dentro, hay que ponerlo cada uno en un grupo delimitado del patio con mascarilla. No, sin mascarilla. Bueno, que se la pongan. Mientras una profesora les va a ir echando el gel hidroalcohólico. Importante que pongan las manos así para irlo cazando al vuelo. Los que lleven gafas, que se pongan delante para que si no les den los ojos. La mascarilla tiene que llevar una beta, la bata también, porque las van a poner en el colgador. La bata tiene que ser impermeable porque la van a pasar por un felpudo que mata a los bichos antes de entrar a la clase. La bata. O a la niña, creo que era la bata, no sé.
Aquí s'ha començat a perdre, ja no saps si és la bata o la nina que han de penjar, però esperem que sigui la bata pel bé de la nina.
És la bata que ha de ser impermeable amb un felput.
Està super repel·lent ara mateix, eh? O sigui,
escolta, mira que tu estaves parlant en Níquer i he tingut que pujar el volum per poder sentir-ho.
Clar, hem de donar instruccions al tècnic de tant en tant. Home, amb tot això, tu te pareix que ja hem avançat molt, però no hem fet més que començar.
Venga, sigo, que si no, que esto es importante. Mascarilla, hay que tener una de repuesto también. Una con la beta, como he dicho, y otra que vaya cosida la bata con una goma elástica para que no se pierda. La que lleva beta tiene que tener el nombre para que tu maestra, la maestra, reconozca al niño. Y la que lleva goma sí puede tener estampado, pero solo puede ser de Frozen o de la Patrulla Canina, porque este año lo han votado así.
¿Tú eres más de Frozen o de la Patrulla Canina?
Has de decidir, no pot ser suïssa.
Una qüestió molt important. És superimportant. Frozen o Patrulla Canina. Mira, jo t'ho deixo que t'ho prensis.
Trotamúsicos.
Aquesta opció no hi era. Mentrestant, atenta a aquestes noves recomanacions.
Si a las 11 aún van llegando niños haciendo rafting, es importante que cuando el toque al suelo le llama la maestra que controla el patio, lo vaya devolviendo al otro lado porque a esas horas van a empezar las salidas escalonadas y ya no tiene sentido que entre. Entonces van a salir ya todos dentro de una burbuja, creo, y todos ya juntos, me parece. Han comprado unos ventiladores con filtros EPA, que debe ser para controlar la dirección de la burbuja a medida que va saliendo al exterior del recinto escolar. Ya fuera se abre la burbuja y sacas a todos los niños.
Un filtre EPA.
Sí, un filtre EPA és un filtre d'aire d'alta eficiència de partícules.
És que està superbé.
El nom indica. Gràcies, i que...
De veres, jo què li poso? Saps, per anys, i ella no hi cau. Avui està a la que cal. Supos que filtre EPA és un dels conceptes que vendrà en aquest manual d'instruccions tan breu d'unes 2.500 pàgines que han proporcionat als pares abans de l'inici escolar.
Sí, no sona molt complicat, no?
No, que no t'ho ha aparegut. En el fons no ho és tant, en resum és bastant senzill.
Importante que vengan felices, que no toquen nada ya a nadie, que no tosan ni tengan mocos. Hay que llevar una caja de Kleenex y hay que llevar un chubasquero también para ponérselo a los que tengan síntomas hasta que venga alguien a buscarlos. Y que vaya bien en el cole.
Ja està.
No? Jo tinc una pregunta.
Sí, però vale. No sé què tinc... Vale, sí, digues.
Sí, no està aquí. No.
Vale,
però com que tu sempre usat tot, venia. Jo sempre dic usat tot.
Una cosa, una saviesa.
Si un nin dona positiu i s'ha de confinar tota sa classe... Els nins confinats, que no han donat positiu però estan confinats i han d'estar a casa seva 15 dies, sa mare o es pare que tingui que tenir cura d'aquest nin tindrà una baixa laboral?
Haurem de telefonar a la conselleria, ara sortiré, vale? Vale. Que faig aquesta gestió, no te preocupis. L'entorn escolar està clar que ha de ser segur, ha d'estar protegit contra la Covid, els més menuts estan preocupats, te'n recordes aquella que va dir però bueno, mejor eso que morirse, no? Perquè havia de dur la mascareta, però estan també indignats per tot aquest tema de la pandèmia, els està superant.
Pedro, ¿no podemos ir al parque?
No.
¿Por qué?
Porque hay coronavirus.
Mira, qué lata,
¿eh? Es increíble.
És increïble.
No sentem molt bé el que diu,
Sí, diu increïble, però aquest nen ja recristal·lí. Ara t'ho duc tot un repte, parau bé, Sora, perquè te posa aquest tall i tu me dius que has entès.
¿Cómo? ¿Qué te ha pasado?
Se cagó de ahí.
¿A quién?
La boca.
¿Por qué?
Porque se cagó de la copa.
¿Por qué?
Porque se está quemando.
¿Qué diu?
Que tiene... Sácala de allí porque hay una pupa.
No.
Sácala porque soy yo quien mando.
No, tú no lo posa, Iker.
¿Cómo? ¿Qué te ha pasado?
Sácala de ahí.
¿A quién?
La boca.
¿Por qué?
Porque sácala de la pupa.
¿Por qué?
Porque se está quemando.
Sácala de allí la bata.
No.
Que sí, sácala
no.
De... ¿Cómo que te pasa?
Que te traduiré yo. Diu, sácala de ahí a Blanca. ¿Por qué? Porque sácala de la estufa. ¿Por qué?
Porque se está quemando.
Això és un vídeo i després hi ha un paneo, no, de la nina s'acusa que efectivament li surt fum de llum perquè està massa prop d'una estufa
encesa. I com ho has fet per entendre-ho?
Perquè he fet un curs de tenc C2 en llenguatge infantil ja. Me'l van donar l'altre dia, tenc un títol. Títol màxim, del marc europeu de les llengües.
Ara me diràs que és per venir a fer el programa enlloc,
sí,
no?
Sí, me'l van demanar. Tu me'l van demanar currículum i C2 en llenguatge infantil. O sigui que, en realitat, me vaig llegir el fil. Vaig desplegar i una mare l'havia interpretat perquè jo la primera vegada vaig dir, com? Vaig tornar a posar i vaig entendre... O sigui que tu has estat, vamos, se nota que tens nins petits.
Pues entenc molts. Una guarderia tenc. Iker Morena, amb publicitat. Tornem en dos minuts en la darrera entrevista telefònica del dia amb la delegada de Cultura del Govern Balear, Catalina Solivelles. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Nous camins, barques noves i fruits de tots els colors.
Si t'interessa allò que menges i d'on surt, escolta-ho a Del Camp a la Mar.
Amb Joan Sitges.
I Anna de la Salut.
Sa Madona i l'Amo.
Oh, l'Amo i Sa Madona, que tantes.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8:34.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui, parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Diumenge, viu amb IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, tota l'emoció de la segona divisió. 6 mesos després, Toni Fuster, la veu del Mallorca, torna a viatjar per seguir els partits dels mallorquinistes com a visitants. A partir de les 3:05 del capvespre, el millor seguiment del partidàs Espanyol-Mallorca. Els vermells cercaran els primers punts de la temporada davant l'Espanyol de Vicente Moreno, gran favorit a l'ascens. Connecta la ràdio pública i no te'n perdis cap detall.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dijous repassam l'actualitat de la Unió Europea amb l'eurodiputada del Partit Popular, Rosa Estaràs.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
A la nova normalitat, la nit de l'art es fa de dia. I la ràdio pública hi serà present i t'explicarà com visitar les exposicions i consumir cultura amb seguretat. Divendres, des del Casal Solleric de Palma, emissió de múltiples de 3 a 6 del capvespre. I dissabte, des del migdia, amb Balears Fa Ciència, Societat Anònima i No Venim en Manual. IB3 Ràdio, a la nit de l'art.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6. Dones.
I arribem gairebé al final del programa de dones d'avui, quan són les 18:52 de l'hora baixa. Un programa en el que hem parlat de la desigualtat de la dona al món de l'art i ho hem fet amb Pilar Rubí i Teresa Margolles. I ara és hora de parlar amb Catalina Solivelles, delegada de Cultura del Govern de les Illes Balears. La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat participa en la Nit de l'Art de Palma en l'exposició Baleàrics Músics, a l'Arxiu del Regne de Mallorca. La mostra s'ha inaugurat avui a hora baixa mateix i és una exposició col·lectiva inèdita a Palma d'artistes contemporanis de la Mediterrània i inclou pintura, escultura i fotografia. Catalina Solivelles, delegada de Cultura del Govern, benvinguda, dones.
Moltes gràcies, bones tardes a totes.
Quines artistes i obres poden trobar en aquesta exposició Balèrics Músics?
Bé, és un recull de dones i una mostra de dones de totes les illes. Hi ha Pilar Cerdà, hi ha Solema, i no les tinc de ser així de memòria, no les sé totes, però és un recull i una mostra, diguéssim, on hi ha un recull de totes representant de les illes. La majoria són dones, i és una iniciativa que està molt bé, perquè entre ells és molt bo, perquè se coneixen entre tots, les seves obres viatgen arreu de la Mediterrània, i les vegades que poden viatgen també els artistes, i és una manera, una comunió, un intercanvi d'idees que és molt fructífer per tots i totes.
Per què se va apostar precisament per aquesta mostra, per participar en aquesta nit de l'art? Amb quin objectiu?
L'objectiu és sempre donar a conèixer els artistes de totes les illes, i sobretot és fer un intercanvi i una comunió d'idees entre tots els artistes, perquè el fet de ser unes illes, que cadascú ser unes illes, a vegades té un component de que la mobilitat és més difícil que no si estàs en el continent o la península per motius obvis. I un dels objectius d'aquesta exposició és precisament intentar treure aquestes barreres geogràfiques i que hi pugui haver un flux d'idees, de coneixements, d'experiències i d'inquietuds artístiques entre diferents artistes de les illes.
Catalina, tot just acabes d'arribar de la inauguració del passeig amb la presidenta i la consellera. Una nit de l'art que s'inaugura d'una forma especial aquest any, que es farà de dia. De quina manera positiva podem agafar aquestes noves mesures anti-Covid a un esdeveniment com la nit de l'art, que cada any es celebrava de vespre?
Sí, certament és un canvi. Crec que tots recordarem aquesta nit de l'art, per aquesta cosa extraordinària que ens ha tocat viure en tot el tema Covid, i amb les mesures extraordinàries i de la manera tan extraordinària, i perdoneu la redundància, en què s'han de fer totes les activitats culturals. Parlant amb tots els galeristes, estaven animats, gent que creativa i com a gent de la cultura, gent de l'art, ells estan convençuts que sortiran cap endavant, i jo no tinc cap dubte, perquè la cultura és inherent a l'ésser humà, i passi el que passi, sempre sobreviu a tots, perquè ja t'he dit que és inherent a l'ésser humà. I les coses positives que teníem avui, que parlàvem entre tots, és que realment l'art s'enfatitza, perquè a vegades quan en les massificacions a vegades no hi havia temps ni de veure els artistes, i en aquest sentit sí que hem pogut si realment que vas a veure realment les peces dels artistes que han exposat, i ho pots veure molt més en profunditat, i també mos traslladaven que realment la gent que visiti, les galeries, la gent que realment té un interès per la cultura i per l'art en general.
I no tant pel sarau, no? Perquè de vegades s'arriba a muntar, no aglomeracions, no massificacions, més estona per poder contemplar aquest art durant la nit de l'art de dia. Balèrics Músics és una exposició concebuda com a itinerant. Fins quan es podrà veure l'arxiu del Regne de Mallorca i quins altres espais visitarà?
Ha viatjat bastant ja, l'exposició de Balearis ha viatjat a València, ha viatjat a Orà, ha viatjat a Lleida o Tarragona, i després està previst també que segueixi viatjant a Eivissa i a Formentera.
Catalina, ja per acabar, comentaves ara que la cultura és inherent i sempre sobreviu. Trobes que en aquest moment on ens trobem ara, la inversió cultural pot ser una forma de revertir en primera instància la desigualtat de gènere que hi ha, invertint i promocionant amb obres com aquesta, Balèrics Músics, on hi ha forta presència de les dones, i també com una forma de potenciar el model econòmic més enllà del turisme i crear unes illes fortes també per la seva oferta cultural?
Jo crec que totes les crisis, una vegada han passat, que són duríssimes i realment el sector cultural l'està patint molt i s'està demanant un gran esforç a tots els sectors, però nosaltres tocam en les mans el cultural, que és el nostre, i és una crisi que exigeix moltíssim i demana molt de sacrificis. Nosaltres en som molt conscients d'això, però crec que també i se'ns vol caure en tòpics, les crisis se'n surten enfortits. Jo estic segura que se superarà, ens sortirem més enfortits. Són inflexions que te fan aturar. Això mos ho traslladaven també galeristes que hem estat avui amb ell, que era una manera com una aturada forçada, però que t'atures i t'obliga a repensar com te vols projectar. Jo en aquest sentit crec que sortirem reforçats i que serà una oportunitat també de creixement i per revisar tot allò que és millorable.
I de moltíssimes gràcies per la teva participació, Catalina Solivelles, delegada de Cultura del Govern de les Illes Balears, i que gaudesquis d'aquesta fita cultural.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada a totes. Adéu, gràcies.
I amb aquesta entrevista ens acomiadam avui en Pilar Rubi als estudis, en Níker Hernández Mateo a la tècnica, Aina Núñez al micròfon.
L'altre micro, sí, són jo.
Estava pensant amb el segon cognom.
Hi ha Anna Victòria Morell i després Aina Núñez.
Victòria Morell, Salom, Aina Núñez Morcillo. Moltes gràcies. A la...
Vuit cognoms mallorquins tinc jo.
Jo els atenc, eh? Moltes gràcies a totes per la vostra fidelitat i ens trobam el proper dimecres a les 6, com sempre, i Ivetres Ràdio. Gràcies.